Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
És divendres i aquest dia de la setmana, aquesta hora, el programa és l'hora Bufa amb vents mariners, que ens porta, d'alguna manera, el nostre col·laborador, en Jordi Salvador. Què tal?
Vents frescos, d'hivern,
sí.
Eh?
Ostres, i tant, eh? Vents que necessiten la gent de la Christmas Race, que comença,
sí,
que està en marxa ja, pràcticament.
Sí, està en marxa, està en marxa, sí, sí. Ja hi som, ja.
Molt bé, doncs comencem aquest Terra de Mar. Jordi, la gent que us agrada la vela, que us agrada la navegació, teniu els vostres referents, eh?
Sí.
Referents de gent que en sap un niu d'això i que doncs, després doncs, arriba a plasmar-ho en llibres. Avui parlarem d'un llibre i d'una persona molt vinculada al mar. És en Joaquim Pla. Senyor Pla, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Jordi, parla'ns del nostre convidat.
En Joaquim Pla i Bertrina és un home de mar. Actualment jubilat, fou pilot de la Marina Mercant. Ha estat més de 20 anys formador nàutic esportiu. L'any 1981 fundà l'Associació Gironina Amics de la Mar, de la que en fou president durant 22 anys. També presidí l'Estrop, entitat que a mena de federació fou capaç de sumar els esforços de les associacions patrimonials marítimes gironines. La seva passió actual és l'estudi i la investigació. Publica regularment en la revista L'Exocetus Bolitans. Sí, sí, és difícil aquest nom, he de dir.
Sí.
I és un conferenciant, ponent i tertulià habitual en bona part de les activitats que desenvolupen a les nostres contrades.
Avui l'hem portat, com dèiem, doncs pel seu llibre, pels aparells dels velers, dels grans velers i de les embarcacions, però explica'm una mica d'on sorgeix tot plegat.
Durant la primavera de l'any 2006, el Museu de la Pesca de Palamós organitzà el primer curs d'introducció als aparells dels velers clàssics en una vintena d'hores moltes persones interessades en la vela llatina en el seu món descobriren el què i el com i el per què dels altres aparells i de les altres veles que han navegat sempre pels aquests mars que ens envolten per les nostres contrades. No? En aquella ocasió, i gairebé com a final, que no havia passat gairebé un any, reverem aquella fantàstica visita de la Tall Ship Race que omplí tot el port amb els exemples vius de tot el que havíem estudiat amb en Quim Pla. Ara, en Quim Pla ens presenta un llibre hereu d'aquell curs, Els aparells dels velers, dels grans velers i de les embarcacions. Mm-hmm. Quim, puc dir-te Quim,
home,
no?
I tant.
D'acord. És que ens coneixem de fa molts anys ja. Ja han passat 4 anys, eh? On passa el temps des d'aquell curs?
Home, i tant, que és clar que passa. Ràpidament.
Aquells que tenim el dossier del curs el guardem amb pany i forrellat, perquè allò és una petita joia. Aquest ha estat un manual i una eina a l'hora d'identificar molts dels vaixells que han passat per casa nostra, no? Què hi trobarem de més en el llibre?
No gaire res més.
Oh, caram.
Home, hi ha, a més de tipificar els vaixells per al seu aparell, d'explicar de com estan compostos els aparells. Hi ha un apartat que és novedor, que explica molt d'una manera molt lleugera per fer-ho entenedora com maniobraven aquests grans vaixells, que no era per fàcil.
No, és cert, és cert. És una de les signatures que van quedar una mica pendents en aquell curs, no? Ens hauria agradat poder-nos enfilar dalt d'un vaixell.
No dava temps per gaire més, m'entens?
Quim, el desenvolupament de la vela va coincidir tristament amb la decadència catalana en el mar. Vull dir, va ser als principis del segle XVIII, la Guerra dels Segadors, la prohibició dels viatges de comerç amb oceànic pels catalans. Tot plegat ha incidit d'alguna forma potser directa amb el desenvolupament del vocabulari nàutic en català.
Mira, aquí el que passa és una cosa. Des del segle XVIII, des de 1714, tot el que es publicava aquí es feia en castellà, per imposició. Hi havia una terminologia nàutica catalana pròpia que en aquest llibre s'ha intentat recuperar. Donar tota la terminologia d'aparells i de coses d'aquestes, fer-ho amb els mots catalans que han sigut sempre, que s'havien perdut perquè, desgraciadament, en català, sobre vela i sobre vaixells de vela, s'ha escrit relativament poc.
És cert.
És aquesta. Aquesta és un dels objectius del llibre.
I són mots que des del decret de Nova Planta no s'havien tornat a utilitzar?
Que no s'utilitzin, no és que no s'utilitzessin, però tot el que s'escrivia de manuals, tant de construcció naval com de nàutica com d'això, ho feien en castellà,
és a dir,
perquè
no
teníem més remei.
No es trobaven els llibres. No es trobaven en els llibres.
Han passat per transmissió oral. Esclar, amb tot el que significa això...
Amb el perill que això significa.
Exactament, de desaparició de mots...
S'ha mantingut una tradició oral. S'han perdut moltes coses. Ja, per exemple, en Jordi, que ha estat a les trobades aquestes de grans veuers del nord d'Europa, totes les cançons dels mariners, no cançons, diguem-ne, marineres, tipus habanera, tipus d'això, no, les cançons que feien servir a les tripulacions, els mariners, per animar-se i així.
Per maniobrar.
Aquí a Catalunya, jo fa temps que estic buscant rastres i no n'he trobat cap. Jo suposo que els mariners d'aquí del segle XIX no eren pas munts. Alguna cosa devien fer.
Perquè...
Alguna cançó devien tenir pròpia.
Però no va quedar escrit.
I, noi, enlloc ho trobes.
Home, afegint-me una mica en el que estàs comentant, en la revista Argo, amb l'últim número que ha sortit, aquesta revista del Museu Marítim, hi ha tot un monogràfic dedicat a la música marítima i marinera, d'alguna forma.
No he vist encara la revista
Argo. I en allà s'explica, perquè han fet un cert treball d'investigació al darrer, s'explica doncs, que, no, si més no s'ha conservat res d'aquesta tradició oral, que és el que dèiem, segurament era en català i que, per tant, no es transcrivia per escrit, i que el que sí que s'ha fet durant molts anys ha sigut anar adaptant música d'en terra, canviant-li les lletres i
indiscutiblement. Indiscutiblement.
Una cosa curiosa que la gent no sàpiga, que aquest és un programa de difusió, és que la música marinera servia moltíssimes vegades com a sistema per agafar el ritme durant les maniobres.
D'estimular la gent per l'esforç de la maniobra.
Exactament, i de compassar-los, és a dir, quan s'havia d'activar d'un cap o isar una vela...
Els anglesos i els francesos tenen les cançons d'Arga.
És cert.
És curiós.
Que era l'esforç, per acompanyar l'esforç de la gent.
Marcar un ritme, bàsicament. Que millor que la música, per marcar un ritme.
Sí, no, evidentment. A més, tothom se la coneixia, a més, una forma d'anar-la cantant.
Exacte.
A més, hi ha fins com uns cops de veu que clar, coincideixen amb els esforços.
És tot una...
És cert. És interessant tot això.
Sí, és molt
La veritat és que és interessant aquest tema.
I són temes que aquí... Ara s'ha començat a despertar l'afició per al patrimoni marítim, per la marina tradicional, tota aquesta cosa. Durant molts anys, des d'aquí no s'havia fet res.
És cert. De fet, comença fa una 25 anys,
25
enrere,
anys.
Com a molt endarrere. Això vam estar comentant en un programa anterior amb en Pere de Prada en aquest mateix.
Sí, home. Mira, mesura. Quatre llampats com nosaltres que ens hi hem dedicat.
Si no fos pels llampats moltes vegades, eh?
Oh, i tant.
Quim, el Port Palamosí rep cada any una selecta mostra de grans velers.
Sí.
Sovint altament tecnificats, aquests creuers que arriben de turisme, que venen amb veles,
sí,
alguns
d'ells. Sí, sí.
Amb alguna excepció, com ha estat aquest any l'Amerigo Vespucci italià, que va ser una gran atracció durant la festa major d'aquí de Palamós. I la presència dels vaixells a port fa que s'aproximin al moll tota una quantitat de persones que, d'altra forma, difícilment ni tan sols el visiten, ni tan sols s'acosten. Què és que atrau? Què atrau aquesta gent que no és gent de mar quan veu un vaixell d'aquests? Les pel·lícules de pirates, el romanticisme, la curiositat pel desconegut?
Bona novetat. Jo crec que és bona novetat. Descobrir un aspecte del món mariner que no estan acostumats a veure.
O la bellesa, no, també?
Són molt macos, indiscutiblement.
Sí,
indiscutiblement. És un atractiu. És una novetat. Tu saps que especialment a la costa atlàntica europea
hi ha molta
tradició amb aquestes coses. A la Mediterrània, com que és un mar que no està fet per navegar grans veuers, i la gent mediterrània no és massa marinera, això també ho hem de reconèixer. S'ha perdut, es havia perdut la memòria de bo que era un vaixell mercant de vela, per exemple. O ara, entre un vaixell mercant de vela i un vaixell escola d'ara, hi ha unes diferències, lògicament, però són, en essencial, és el mateix.
Em crida l'atenció això que diu, de la tradició marinera i els pobles del Mediterrani. Per què? Diu que no hi ha tradició marinera, o no hi ha...
Home sí, perquè Catalunya és un país molt interior. Centrem-nos aquí, a la nostra terra. Catalunya, per la mateixa forma de país, hi ha molta part que és interior, que no ha tingut contacte amb la mar. La part costanera era una franja mínima. I a més d'això, l'activitat marinera es concentrava en punts molt determinats. Molt determinats. Fixa't, per exemple, en aquesta costa nostra, durant molt temps, el pescador, el petit pescador, a més, conreava un tresor d'això. O sigui que no
pescador i pagès,
es desarraigava de la terra. No es desarrabava de la terra.
Home, jo crec que s'hauria de sumar aquí, Quim, perdona, que intervingui també, que fa, encara no fa 200 anys teníem unes visites esporàdiques i sovint de pirates, és a dir, que els pobles, fins i tot, els pobles costaners, estaven fets a l'interior, estaven fets muntanya amunt, vull dir, i no es desenvolupa la primera línia litoral fins a partir del 1800.
Això és un factor indiscutible, però fixa't bé que segles 17, 18, i aquí... Inclús a principi del XIX, hi havia a la costa catalana hi havia una quantitat de corsaris importants.
Sí, cert. D'aquí.
Amb el qual vol dir que hi havia gent costanera que estava acostumada a la navegació, d'altura, i a més vivia del comerç o del pillatge marítim. Aquest és un aspecte que s'ha estudiat bastant, però encara falta descobrir, per mi, bastanta cosa.
La Marina Catalana és una de les grans desconegudes de la història
d'aquest país. La Marina Catalana és una de les grans desconegudes.
I el tema aquest dels corsaris sembla com una mena de taca lletja, no? Vull dir que els anglesos, al contrari, els tenen en pedestals, no? I en canvi aquí, això de que hi havia corsaris i que hi havia vaixells negrers catalans, és una cosa que sempre s'ha volgut tapar, és com políticament incorrecte, d'alguna forma.
Tu fixa't bé que, per exemple, a Saint-Tropez hi ha un monument a Surcouf, el corsari.
Sí, sí.
I a Eivissa, al port d'Eivissa, sense anar tan lluny, hi ha un obelisc que posa Eivissa a sus corsarios. És un reconeixement a una gent que els hi va de vida.
Els hi portaven molts doblers, com diuen allà. Aquesta gent, de fet, es dedicaven a això. Es dedicaven a anar saltant amb patent de cors. Legalment, d'alguna forma, anaven a fer el pirata legalment.
Però
no?
Vull dir que és un aspecte que caldria profunditzar-hi un xic més. Sí,
aquí l'amic Trijueque ens explicaria que... No recordo els noms. Sé que n'hi ha hagut, però no recordo els noms, però al principi del segle XIX, en va haver un palamusí que s'hi dedicava al cors i bé, bueno, va fer unes quantes campanyes importants.
Li demanarem,
durar com 6 o 7 anys.
Coneix moltes coses d'aquestes.
Segur.
Vinga, continuem. Quim, anem a parlar una mica de vela llatina. Tu que has sigut un dels precursors amb la GAM i tot plegat.
Sí, bueno...
Què et sembla que està passant en aquests moments? Ha hagut una punta d'esplendor fa 5 o 6 anys enrere i ara sembla que cada cop, cada any, costi més de fer trobades i a les trobades hi va menys gent. Què passa? Que ens ha afectat la crisi econòmica o és que s'ha passat de moda?
No,
és que...
jo crec que no està passat de moda. El que passa és una cosa. Traslladar una embarcació de veu llatina d'un port a l'altre constantment per assistir a les trobades... costa i és un sacrifici, no és una embarcació. Jo crec que en un temps poder n'hi haver bé massa i tot de trobades. M'entens? La gent es va cansar un xic. Poder caldria revisar-ho i fer-ne menys sovint, però més sonades.
Més importants, no?
Més importants.
Que tinguessin una difusió, no, més important.
És una cosa que s'hauria... de parlar-ne amb tots els patrons i armadors d'embarcacions de veu llatina i veure quina solució s'hi pot trobar.
Molt bé. Després ho recordarem a la nostra agenda d'activitats, però en tot cas doncs deixem ben clar que el llibre d'en Joaquim Pla, Jordi, es presenta demà.
Es presenta demà, sí senyor, a les 12 del migdia al Museu de la Pesca, però ho tornem a recordar després.
Ho recordarem després un altre cop en l'agenda. En qualsevol cas, nosaltres anem acabant aquesta entrevista amb en Joaquim Pla. Com sempre, amb tots els convidats del Terra de Mar, els hi demanem que ens proposin una cançó per tancar l'entrevista i ell ens ha parlat avui d'un clàssic del Mediterrani d'en Serrat. Què li diu aquesta cançó?
Home, mira, és una cançó bonica que ens recorda, que ens fa recordar que som mediterranis, que som una raça diferent.
Una raça diferent.
Entens? Corrovell, el llombriu del món, és la Mediterrània. M'entens? Això és impepinable. Vull dir que no hi ha més... I nosaltres ho veurem poc. Al Mediterrani sempre hem tingut un complex d'inferioritat respecte als nòrdics, quan hauria de ser tot al revés.
Doncs en Serrat es va encarregar ben bé de reivindicar aquest Mediterrani. Joaquim Pla, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Fins la pròxima.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo de...
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Fona Història i trobaràs tots els espais emesos.
Ostres, Jordi, m'estava repassant les paraules de Marc que m'has preparat avui. El primer que veig és un moc. Que estem de broma o què? Què és això?
Bé, un moc penja del... No parlem, estem parlant de marranades, eh? No pateixis. Diu, un moc és una barra de ferro que penja del bouprès per ajudar en la tensió del botoló de floc. Suposo que no s'entén
res.
No s'entén absolutament res, no? Tant l'un com l'altre, el moc i el botoló de floc, els trobarem a la proa, és a dir, a la part del davant, del vaixell subjectes al bouprès, que tampoc deu saber el que és.
Explica'm.
Un bouprès és un pal, com els altres pals que porta el vaixell, que surt més o menys horitzontal per sobre del tallamar, per sobre de la part del davant de tot del vaixell. Eh? El tallamar és la peça de fusta o d'acer, amb els vaixells d'acer, que s'adapta a la part anterior, a la part del davant de la roda de proa, i que, com diu la seva... talla el mar, eh? és la que talla l'onada quan avança el vaixell. No? En els vaixells molt antics, aquest pal horitzontal duia a la part més llunyana del buc, o sigui, allà al davant de tot, una civadera. Una civadera és una vela rectangular, d'aquestes antigues, d'aquestes que ens agraden dels peixers pirates, que tothom les coneix així, que aprofitava el vent, quan es navegava, era qüestió d'aprofitar tot el vent que hi havia, al màxim, no? I aprofitava el vent que corria pels costats del vaixell, aquell vell vent que es podia perdre, fins i tot aquest vent l'arribava a aprofitar per empènyer i ajudar a navegar el vaixell. Però els pals, a banda d'aquest pal, que és el bouprès, que va més o menys horitzontal, solen anar ben drets en el vaixell, no? Així tenim el trinquet, el major i el mesana. Així, de proa a popa, del davant al darrere, el pal trinquet, el pal major i el pal de mesana. I cadascun d'aquests pals, no et pensis que s'ha acabat aquí la cosa, no? Uh-huh. Cadascun d'aquests pals està format per diferents seccions, per diferents trossos. Llavors tenim, des de la coberta cap amunt, tenim el pal mascle, el masteler i el mastelaret. I ho deixem aquí, perquè podríem continuar parlant de pals i de vergues, buf, fins demà passat.
Hem anat de proa a popa i de baix a dalt.
De baix a dalt, bé, ja és això, no? Yeah.
Déu-n'hi-do.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador, la col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Anem arribant a port ja en aquesta edició del Terra de Mar, com sempre, abans d'acabar l'agenda d'activitats, Jordi.
D'aquí una estoneta, no gaire, a les 7, al Museu de la Pesca, una xerrada. Imatges que fan parlar amb el tema Esports Nàutics a la Badia. Organitza, com sempre, la Càtedra d'Estudis Marítims i el Museu de la Pesca. Demà dissabte, com hem dit abans, presentació del llibre d'en Joaquim Pla i Bertrina, Els aparells dels velers, dels grans velers i de les embarcacions, a les 12 del migdia, al Museu de la Pesca.
Joaquim Pla, que ha estat el nostre convidat avui.
Exactament. I 7 hores més tard, al mateix lloc, és a dir, a les 7 de la tarda, inauguració de l'exposició artística temporal Vida aquàtica.
Déu-n'hi-do, força coses i força interessants. Jordi, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana, un dia força especial, vigília de Nadal,
sí,
però amb, tindrem programa també.
Amb programa i especial també serà.
Molt bé.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.